novembre. Qui vol començar? I per on voleu començar? Perquè, clar, recordem, afegim Washington Post. Qui és el propietari? Jeff Bezos, propietari d'Amazon i del diari. Washington Post renuncia a donar suport a un candidat a aquestes eleccions.
I 200.000 persones, 200.000 subscriptors...
Que es donen de baixa.
Es donen de baixa. A mi la dada m'ha semblat que és un 8%, per cert, de la seva massa. Sí. Això és que jo m'he agafat febre aquest matí quan ho he llegit. Sí. He dit, mare meva.
I només és un 8%.
I només és un 8%, no? No, però de debò que jo no sé si molts diaris, no sé, cadascú té la seva forma de finançar-se. Nosaltres tenim el tema dels subscriptors també de forma molt, molt important. I nosaltres, per exemple, el diari.es no aguantaríem que un 8% de la gent se'n vagi. O no sé si ho aguantaríem, però ho passaríem molt malament, eh? Si demà un 8% dels socis es donen de baixa. Vull dir que la patacada és grossa. Jo crec que, als Estats Units es prenen molt en sèrio la qüestió de la independència editorial, que l'amo d'un mitjà és l'amo del mitjà, però no és qui marca la seva línia editorial, perquè si no aquest 8%, diguem-ne, aquest 8% de subscriptors del Washington Post ja s'haguessin donat de baixa quan el va comprar Jeff Bezos, si pensessin que Jeff Bezos anava, no tenia intenció de torçar la línia editorial del mitjà. Això no havia passat, suposadament. Jo crec que tots, no sé, si llegim una mica de premsa internacional, és veritat que el Washington Post ja no és el que era, diguem-ne. Però deixem-ho, ara no em vull posar les ulleres d'expert, no sé. Jo ja havia notat, però és veritat que és una cosa una mica Vox Populi, que el Washington Post ja no era aquell diari que era, tan progre, tan liberal. Però és veritat que ara ha entrat directament en la línia editorial, que és no triant candidat, no triant a qui dona suport, que és una cosa que als Estats Units és molt raro, però als Estats Units és molt, molt normal.
I era una tradició, Artur.
Una tradició històrica, sí. Històricament, no? New York Times, Washington Post, jo diria que Los Angeles Times també, eren els tres...
Que em sembla que aquesta vegada tampoc.
Los Angeles Times tampoc. Que això és una cosa també molt, molt d'allò. I res, per acabar això, no? Que crec que aquesta protesta, no? Contra l'amo del seu diari, que no deixa de ser una cosa de comunitat, que em sembla molt higiènica, em sembla molt bona, és a dir, que unes persones que paguen el producte puguin dir, pues mira, a mi no compteu, i ja està, escolta, Jeff Bezos pot posar, jo no dubto que pugui pagar les 200.000 subscripcions aquestes de la seva butxaca, i no tenia cap mena de problema, però que com una comunitat, que en aquest cas informativa, convulsiona i es revolta una mica contra... Sempre és bo, sempre diu alguna cosa.
Jo crec que el problema és que aquestes 200.000 persones, efectivament, a Jeff Bezos i l'economia de Jeff Bezos, amo d'Amazon, no li fan pessigolles, però si continuen així es pot tombar el Washington Post.
Clar.
I aquest és el drama. I perquè al final el problema és que quan l'editor d'aquests grans diaris no està fent negoci amb el diari, sinó que està fent política amb el diari i s'ha comprat una capçalera per fer política, això és molt perillós. I jo volia lligar això amb una altra cosa, que és el gir que s'ha fet molt evident a aquestes eleccions, per mi, que no soc especialista en absolut en la política dels Estats Units, que suposo que deu venir de temps, de Silicon Valley, el gir polític de Silicon Valley, perquè són grans empreses, sobretot són grans empresaris multimilionaris amb moltíssim poder, que abans eren tradicionalment demòcrates i ara han girat no cap als republicans, han girat cap a Trump, i són senyors, doncs això, com l'amo d'Amazon, com l'amo de Twitter, i aleshores és gent, són potser 15 persones que controlen el no sé quin tant per cent de com s'informa la gent al món occidental. A mi això em fa molta por. M'impressiona molt i em fa molt de respecte, perquè al final són persones que... A veure, Elon Musk manipula l'algoritme de Twitter, que és a través de la xarxa social a través de la qual s'informa moltíssima gent. Aleshores, a mi aquest gir, francament, em fa respecte per no dir por.
Pues un gir que, per exemple, hi ha hagut mega multimilionaris, per exemple, els germans Koch, propietaris d'un conglomerat industrial espectacular als Estats Units, gent d'aquesta que era al·lèrgica a les fotografies, que costa molt trobar informació sobre ells, que es van dedicar en dècades passades a finançar el que vam conèixer com a Tea Party. I això es feia de manera discreta, segurament perquè eren unes persones molt conservadores, amb un punt púdic en la seva exposició pública. El problema amb aquests multimilionaris nous, per entendre'ns, Elon Musk, és aquesta voluntat d'aparèixer constantment als mitjans de comunicació com a actors pretesament, no sé com dir-ho, es venen com si fossin del poble, però en el fons l'únic que volen és protegir les elites, i en aquest sentit Donald Trump sembla fins i tot com un titella d'aquestes elites.
Sí, sí.
Perquè tu el pots veure i pensar, i dius, aquest senyor, quines barbaritats que dius, i des de la nostra perspectiva eurocèntrica, a mi em sembla inconcebible que un senyor de Michigan pugui pensar en votar una persona que fa mítings al costat de gent que diu que Puerto Rico, en fi, és poc menys que un contenidor al
Killing
mig de l'oceà.
Tony, com es deia el còmic? Killing Tony? Ara no,
sí,
no recordo.
No sé el nom concret, però sí. et trobes aquí, ens posaríem les mans al cap. Vull dir, quan algú d'Alternativa per Alemanya, per exemple, fa algun discurs més o menys nostàlgic amb el passat alemany, ens posem les mans al cap, i allà es diuen unes autèntiques barbaritats d'una persona que està liderant les enquestes. Que ens falten elements per entendre-ho moltes vegades, perquè al final, si l'economia és un dels vectors d'aquestes eleccions, hi ha gent que interpreta que amb Donald Trump els anirà millor, tu sents que diu la barbaritat, tapes les orelles, però dius, anirem millor que si governen els demòcrates. Perfecte, fins aquí, tot més o menys dins del que és normal. Però el problema és com s'informa la gent ara. Vull dir, jo em pregunto també quin impacte tindria un editorial favorable a Kamala Harris en el Washington Post. Jo m'ho pregunto, què és més efectiu, un editorial al Washington Post favorable a Kamala Harris o, com dius tu, Iva, el que fa el senyor Elon Musk a dir, jo cada dia quan em llevo i obro Twitter sempre em surten els tuits de l'Elon Musk al capdavant. Jo perquè estic sanejat cerebralment, però si tu ets una persona amb menys criteri o t'informes menys o et decideixes una mica per l'última cosa que llegeixes, potser et lleves el dia 5 de novembre i dius, ah, mira aquest Elon Musk, quin xiste més divertit que ha fet amb un meme, no sé què, vaig a votar el Trump, tu, que no passarà res. I al cap de 4 anys saps perfectament què ha passat. I és veritat que els conglomerats de grans mitjans hi ha una tendència a la pèrdua de la influència de les capçaleres tradicionals. El Washington Post fa unes dècades era un diari regional, pràcticament local.
Sí, local.
Quan treuen els papers sobre la guerra al Vietnam, és un diari gros, però gros a nivell mundial. Segurament totes aquelles persones que en el seu dia van publicar segons quins papers del Pentàgon avui deuen estar avergonyides perquè el seu nou amo no s'atreveix a plantar cara a un futur autòcrata. I això és un problema molt gros, però és que hem arribat a un punt que potser la influència de Washington Post ja no és la que era.
És que el dubte és si no s'atreveix a plantar cara o ja li està bé.
Sí.
Vist el poder que tenen aquestes empreses, o sigui, jo, a mi m'estava venint al cap ara les compareixences de Facebook i la responsabilitat de Facebook en els seus continguts i en moltes malalties, sobretot que han afectat sobretot els joves, o el que anem coneixent de TikTok i com els seus responsables compareixen del Senat, i no passa absolutament res. I diuen, sí, pues mira, ho sabíem, però ei, no patiu que ara ho controlarem. I tot continua exactament igual o pitjor. Tenen un poder bastant absolutament incontrolat. Els problemes que està tenint ara la Unió Europea per provar de controlar-ho, i només perquè són empreses estadounidenses i no tenen tant de poder aquí. A mi tot això em fa molt de respecte.
Bueno, perquè aquestes grans empreses necessiten un entorn de desregularització màxima i interpreten que amb Donald Trump podran tenir les claus del despatx oval i de les grans decisions que es puguin prendre.
Fixeu-vos que això és interessant perquè, és a dir, hi ha moltes vegades al carrer la gent té la sensació de... És igual qui governi. Els rics és igual qui governi, no? A unes fortunes tipus Elon Musk, Bezos, Donald Trump, fins i tot... Vull dir, no estem parlant del riquet, estem parlant de les més altes...
De
l'1%, claríssimament, de
l'1%. Sí, l'1%
de l'1%. I llavors, que al carrer, amb aquests ricatxos, els és igual qui governi. Doncs, en absolut, no només en absolut, és que estan disposats a fer coses impressionants perquè guanyi una o una altra. Per cert, Kamala Harris no és...
Una germaneta de la caritat.
No, vull dir que no és Lenin. Vull dir, no és
exacte,
una tria entre... No, vull dir que...
Que si visqués a Espanya seria la Cuca Gamarra.
Tal qual. Vull dir, no és una persona... No, diguem-ne que... No és una persona que diguis, és que és això... O sigui, o dono suport a Trump o m'ho treuen tot. No, el Partit Demòcrata no et farà pessigolles, no? Una gran fortuna. I, per tant, que aquesta gent estigui disposat fins i tot a fer-lo públicament. I quan era... finançar una superpac sota la màniga i tal, això era més fàcil. Això no, és a dir, no t'exposava. Però no. Sortir clarament... Elon Musk surt cada... Jo el veig pues, cada no sé quants dies fent campanya amb Trump. Vull dir, està a la caravana de Trump. Sí. No està dient alguna cosa. No, cada dia fent missatges. Jeff Bezos, ara mateix, Jeff Bezos, que és un tipus molt més discret, diguem-ne, però també es posa en primera plana...
També, el paràmetre de discret és el...
Clar, és el d'Elon Musk. Clar, el paràmetre de discret...
Perquè Jeff Bezos discret també...
No, vull dir que no, no ha estat donant un suport...
No, el senyor Esteve...
No està a la caravana de Trump. Per dir, però també es posa a primera línia. És a dir, estan disposats a fer coses molt, molt grosses perquè guanyi Trump i no Kamala Harris. I això, indica que sí que tenen molta necessitat de tenir les claus del despatx oval. Vull dir, tenen molta necessitat. O els aniria, o ells creuen que els aniria molt millor.
Home, per Mark Zuckerberg, totes les investigacions que ha patit, això és impensable amb una ègida de majoria d'aquest partit republicà al Congrés i Donald Trump a la Casa
Blanca. Total, sí, sí.
Però, en tot cas, aquests punts finals, no? aquests mítings finals, com dèiem, Kamala Harris, Washington, tria Washington, i Donald Trump tria Nova York. Nova York, clar, és seu demòcrata. No sé, com valoreu les estratègies que han seguit, no? Els dos partits, i quina creieu que serà, qui li sortirà millor? En fi, que al final...
Jo no sé tant de política nord-americana com per dir qui guanyarà, francament. Soc honesta.
Però sí que hi ha la sensació que quan es produeix l'operació de fenestrament de Joe Biden hi ha com una onada d'entusiasme que recorre la campanya de Kamala Harris, no només pel que fa a atenció mediàtica, sinó també als grans donants. Hi va haver un rècord de recaptació a la campanya de Kamala Harris. Segurament ha fet curt o segurament ha fet tard, però la sensació és que ara Donald Trump ho té... No dic tot de cara, perquè això no ho sabem, però sí que ho té prou bé per aventurar-se a guanyar, sí. I la mobilització pot arribar a ser fins i tot menor del que va ser el 2016, quan Donald Trump va guanyar. Recordem que allà el vot popular, no dic que no serveixi de res, perquè això no és veritat, però tu pots perdre un vot popular, tu pots treure, 50 milions de vots i que el teu rival en tregui 47 i que el teu rival guanyi les eleccions, perquè qui guanya en un determinat estat s'emporta tots els vots electorals d'aquell estat. Per tant, la campanya es decideix, crec que són 6 o 7 estats com a molt, i al final Donald Trump, si fa el míting a Nova York, al final és casa seva, omplirà, li anirà bé per dir el que vulgui dir i projectarà la imatge de guanyador, i Kamala Harris necessita que la votin tots aquells republicans que poden estar descontents amb les formes de Donald Trump. Per exemple, una persona que ha manat molt als Estats Units, que és Dick Cheney, vicepresident amb George Bush, una persona que podríem dir que, no sé, és més de dretes que el dia de la mare, per dir-ho finament, és una persona que està fent campanya activa perquè els republicans no votin a Donald Trump i que, per tant, votin a Kamala Harris. Vull dir que hi ha una part de l'establishment republicà que no vol veure ni pintura a Donald Trump. El que passa és que l'invent s'ha anat de mare.
El que passa és que, d'altra banda, Kamala Harris té una fuga de vots brutal pel que deia l'Arturo, perquè al final el Partit Demòcrata jo crec que s'ha ampliat molt amb perfils com Paola Locaccio i que no tenen res a veure amb el que representa Kamala Harris. I el toc definitiu és la guerra d'Israel i com Israel s'està torejant Biden. Que això està tenint un desgast per les expectatives de Harris. Per les expectatives del Partit Demòcrata, no de Harris, brutal.
Fixeu, volies afegir alguna cosa més?
No, res. Poc més a afegir, perquè no, jo tampoc no tinc gaires claus. Tinc la sensació que pel que llegim a la gent que en sap més, que el panorama, la qüestió internacional està tenint bastant de pes. No sé si la qüestió internacional exactament, o també la qüestió internacional / migratòria, no? Ara mateix els missatges en la campanya de Trump estan molt focalitzats en això, no? En el món és un caos, perquè el món és un caos, i la qüestió migratòria, que als Estats Units està fent darrerament molta mella, en moltíssima part, amb fake news, amb discursos que no són reals.
I tornem a l'origen.
D'on ha sortit tot això. És a dir, vull dir que... Però que està tenint molta incidència, pues això, no? La qüestió migratòria, la qüestió de que venen de fora.
Deixeu-me parlar minuts finals de la tertúlia que compartim avui aquí al matí a Ràdio Estela amb l'Oriol Marc, a l'Arturo Puente i la Ivanguera. Hem conegut que Justícia, tornem cap a casa nostra, aprovarà un pla de xoc contra la multireincidència i precisament avui doncs es reuneix per primera vegada el Comitè Nacional de Seguretat, que presidirà Salvador Illa.
A veure, jo crec que és una gran notícia que per fi es fiqui la justícia a l'equació. Perquè quan parles amb la gent que en sap, tothom diu el mateix. Si és que el coi d'ampolla està la justícia, no pas a la policia. La policia ja fa la seva feina. El problema és que la justícia no té mitjans. Però clar, aquest coi d'ampolla, no diré que és del nivell de Rodalies, però se li acosta bastant. Perquè falten molts jutjats a tota Espanya, eh? O sigui, la tragèdia que m'ho deien, jo crec que Espanya està tant a la cua a nivell del número de jutges per habitant que estem al nivell de Grècia amb tots els respectes pels grecs. Aleshores, si estem parlant constantment de delinqüents multireincidents, i en realitat és mentida, perquè aquest senyor que ha estat detingut 50 vegades encara no ha arribat cap vegada davant del jutge, és mentida que és multireincident. I el poden detenir 50 vegades sí, més.
És abans, detingut. És
que abans que arribi el jutge no és multidelinqüent. Per tant, no és multireincident i, per tant, no pots fer res. I això vol molts diners, molt més dels que la Generalitat
vol. I, a més, perdó, però és una etiqueta que a mi, com a ciutadà, ja sé que estic en minoria absoluta, però que a mi no m'interpel·la gens. És a dir, jo, un multireincident que roba 4 vegades o 25 vegades una llet en un súper, em sembla molt menys problemàtic que un tio que em fotrà una ganiveta pel carrer. Una. Bé, per tant, no sé, posar el focus en la multireincidència, jo posaria el focus en els delictes,
això
en la delinqüència.
Saps que quan parlem de multireincidents parlem de grups organitzats que es mouen per ciutats aprofitant aquest espai d'impunitat que dona, per exemple, la justícia espanyola la qualificació dels
delictes. No tinc ni idea d'això. Jo el que ha sortit tota l'estona són sempre com uns crios, no?, que treuen carteres i no sé què, que escolta, jo, que em treguin... Ja podem venir a casa meva. A treure'm... En comptes de fotre'm una ganivetada o en comptes de, no sé, posar una... És que no sé què dir, però un delicte violent, volen venir a casa meva i treure'm la cartera així, picar-me-la de la butxaca 3 cops a l'any, doncs que vinguin a casa meva. Vull dir que, a veure si ens entén.
Jo prefereixo que no em fotin la cartera.
Sí, tu ho estàs dient molt a la lleugera.
No, jo no estic dient gens a l'àudio.
Has d'anar a renovar el DNI i anul·lar les targetes de crèdit.
Sí, no estic dient gens a l'àudio. Crec que hi ha una mentida. Crec que la mentida és posar el focus sobre qui delinqués molts cops i no sobre el focus sobre els delictes més greus i després no els més greus. Sabeu per què?
Un delicte d'abús sexual triga 3 anys a jutjar-se.
Molt bé, però llavors...
O sigui, el problema està a la justícia.
Si el diagnòstic has fet, estic 100% d'acord. Dic que la idea aquesta de que la multireincidència és el problema... Jo és que no estic d'acord, no m'interpel·la, no estic... És que, a més, em sembla que m'estan desprotegint, em fa por. O sigui, és un discurs que em fa por, perquè crec que estan dient una cosa que no és real, que estan anant contra uns delictes que em preocupen molt menys, que em preocupen, evidentment que em preocupen, però que em preocupen molt menys que els delictes grossos. I la raó és el següent. La raó és que quan tu agafes les estadístiques de delinqüència, els delictes grossos no estan pujant. No han pujat. Pujan de 2 tipus, de 3. El tema sexual, el tema de la violència sexual i contra les dones, ha pujat moltíssim, ha pujat perquè hi ha un canvi en la concepció d'aquest delicte, és a dir, tots els delictes, tots els fets que abans ningú, cap dona hagués denunciat, o molt poques dones haguessin denunciat fa 10 anys, avui les estan denunciant, i això jo crec que és bo. 2. Pujan moltíssim les estafes digitals. Jo estic esgarrifat amb el tema de les estafes digitals.
Crec que això és una burrada.
Això és una burrada, perquè a més, cada dia... És a dir, és impossible que no caiguis, perquè si te tiren 4 o 5 vegades al dia, no?
Algun dia caus.
Algun dia caus. Vale. I 3, delictes d'aquest tipus. Aquest tipus de delictes que pujan molt en segons quines temporades, en segons quines... Hi ha unes tipologies. A mi m'agradaria preocupar moltíssim que pugin de debò els furts. Us ho dic en sèrio, em preocupa molt. És a dir, em preocupa, que em preocupa, clar que em preocupa moltes vegades la vida. No diré, tant de bo hi hagi més. No, no sóc idiota. Ara, que posar la policia criminal, posar tots els nostres esforços contra la delinqüència en aquest tipus de delictes, em sembla perillós, fins i tot.
Jo és que crec que el focus en la multireincidència ve donat precisament perquè probablement són els delictes, els petits furs de persones que estan absolutament identificades en l'aeroport del Prat, en el metro, que els tenen, que els coneixen amb noms i cognoms. Jo crec que el focus aquí ve precisament per la frustració de saber que estàs fent una feina que no té cap sentit, perquè després no té recorregut judicial. I que, o sigui, és el tipus de delinqüència que expressa de forma més clamorosa que el binomi seguretat o policia-justícia no funciona. Perquè al final, en la ciberdelinqüència, tota la investigació és molt més difícil. No es fa tan evident, perquè no és només una investigació policial, sinó que també és una investigació judicial. No es fa tan evident la falla que hi ha en el sistema de justícia. És com si em dius, quan es fa evident que Rodalies no funciona, quan peta una catenària.
Com han de passar per davant? Com han de passar per davant?
La multireincidència és la catenària que ha petat.
Però com ha de passar, Iva? És a dir, clar que tenim un problema dels jutges que no arriben a tot. Això, evidentment. Ara, hi haurien d'arribar a tot. I posem esforç en que arribin a tot. Ara, aquesta idea que és un problema que la justícia no faci judici ràpid sobre un tio que aixeca una cartera, doncs jo, perdoneu, jo, de debò, ja sé que estic... Ja sé que tothom estarà en contra de mi, probablement no hi hagi cap oient que digui té raó. Però és que ho vull dir, perquè és que no em sembla que sigui una prioritat. És que no vull que arribi com una prioritat.
Home, doncs a mi que la teva feina sigui aixecar carteres, sí que em sembla un problema.
No m'acaba de convèncer com a mòdul de vida. Però, sí, bueno,
clar, no m'està assassinant, però que com a sistema de vida tinguis robat...
Jo prefereixo que ningú robi carteres, d'entrada.
Sí, sí, sí.
No robar carteres que robar carteres.
Sí, però és que ningú no està dient el contrari. El que estic dient... Jo no estic dient el contrari. El que estic dient és que si hem de posar prioritats, bé, tota la política, tots els, diria, mitjans de comunicació, molts mitjans de comunicació, fem unes taules contra la multireincidència, no contra la delinqüència, no contra els delictes, primer els més greus, després els menys greus, després els finals.
Arturo, que s'ha creat una comissaria virtual, que o sigui, no és veritat que no es posi la banya en tota la resta de problemes delinqüencials.
Tu creus que la gent està molt preocupada per les estafes? Vull dir que fem cada dia i diem qui són i estem tot el restona i la policia surt i diu no podem fer res, estem desbordats. Jo no veia això. I a mi em preocupen molt més, per exemple. Jo crec que la gent està molt preocupada.
Jo sí crec, i si segueixes, per exemple, a les comunicacions de Mossos, són constants a les advertències de si, hi ha una política de prevenció
sí, a més a més estan fent una feina estupenda. No, però si no estic dient el contrari. Estic dient que a l'hora de la sensibilització social, a l'hora de on els polítics volen actuar perquè creuen que la societat està molt sensibilitzada en això, veig que està molt més sensibilitzada i que la societat té molta més preocupació, i ara que és induïda pels mitjans de comunicació i en part per la política, sobre la gent que roba carteres, que és un problema. És a dir, que jo no estic dient que bé que hi hagi molta gent robant carteres a la Rambla. Anem-hi tots.
Has arribat a convidar a casa teva, eh?
Si no venen a matar-me, bastant content.
No, però mira, ostres, Oriol, no sé si volies dir alguna cosa, però...
Una cosa molt curta, que és que no és casualitat que Salvador Illa estigui posant la banya en termes de seguretat, perquè també detecta que hi ha un flanc per créixer. I si el PSC vol ser el partit d'ordre de Catalunya, hi ha d'haver una Comissió Nacional de Seguretat.
Mireu, per acabar i per afegir, jo crec que encara llançaré més llenya al foc, no? Però que ara posàvem aquesta, no?, de focalitzar-nos sobretot amb els delictes penals, però jo crec que si parlem també en aquesta celeritat pel que fa als ritmes judicials, també moltes vegades dona la sensació a mi, per exemple, un procés de dependència, no? Quanta gent està esperant que arribi, no?, a aquella sentència que moltes vegades, obvi, no?, és el que dèieu, i Oriol, pot passar de llarg, o sigui, se'ns pot passar per davant. El primer són aquests delictes penals, però és que hi ha un altre tipus, no?, de processos judicials
que és un drama.
És un absolut drama.
Sí, sí, un treballador que han fet fora de l'empresa i considera que no ha estat ben rescabalat per perdre la seva feina i pot trigar anys a rebre el que considera just, perquè aleshores no rep res. O sigui, casos d'aquests que et poden destrossar una economia familiar.
L'altre dia parlava amb un advocat penalista, el Carles Monguilot, que tenia un cas, mira, t'han citat per un judici ràpid l'abril del 2026.
Ràpid, ràpid.
Ràpid, molt bé.
Ràpid, ràpid.
Sí, sí, no ho sé. A saber si hi ets el 2026.
Jo citaré una magistrada que vam entrevistar fa molt poc, que és la Montserrat Raga, que ens deia, ens parlava de la... Que a més a més crec que coneixes, no?
Mira, jo crec que... Mira, una mica...
Et podria sonar.
Mira, sí, i veure... Us sembla, Artur, que tornem a l'inici de la... Recupereu l'inici de la tertúlia d'avui, no? Aquesta síndrome, no? De la Raga Bona.
No, deia això, que llamar multireincidència a algú en base només als antecedents policials atenta contra la seva presumpció d'innocència. Crec que això és molt important. És a dir, no ho dic jo, ni ho diuen... Ho diuen els jutges i ho estan posant de manifest. Compte, a mi, de debò, l'etiqueta de multireincidència, crido a una revisió.
Doncs, nois, ho deixarem aquí. Jo tornaré, un altre dia.
Fantàstic.
Si
m'agradeu,
què us sembla?
Home, està agradat, eh? Això de la tertúlia seriosa no és tan seriosa. Al final no som tan dolents.
No, però sí que és veritat que teniu molta cintura, això us ho vaig a dir. Oriol Marc, cap de política de la Nació Digital. També ens ha acompanyat avui l'Arturo Puente, periodista del diario.es i la periodista de l'Independiente, la Ivanguera. Ara ens queda la Marta Jarque. Marta.
No, jo no opino res.
Tu no vols opinar
res? No, en absolut.
No?
És que a més ells ho fan molt bé.
Però escolta, sí que podem opinar del que passarà a partir d'ara, no? Què?
No és una opinió, és objectiu. Serà fantàstic, un programa ple de sorpreses que arrencarem parlant amb Buffalo George des de la bodega Papeta, perquè, és clar, la notícia del dia, de la setmana i de l'any és el que va passar ahir a París, amb aquesta gala de France Football, aquesta pilota d'or que finalment Vinícius no es va endur i tot això ha generat un terrabastall a Madrid. Tots són molt bones notícies, una setmana fantàstica blaugrana, doncs que s'allarga i prendrem la temperatura a la bodega Papeta, a veure com estan les coses, com estan els ànims,
doncs
com estan
vinga.
Buffalo.
Connectarem amb el Buffalo George d'aquí res, que de ben segur. No sé si fins i tot va obrir la Papeta per seguir aquesta gala.
Ah, mira, li preguntarem.
A pilota d'or. Nois, gràcies, que vagi molt bé i ens retrobem a la pròxima. No ho sé, però jo intentaria, a veure si em puc colar. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Vinga, fem una petita aturada i continuem al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
Aquesta tardor vine al Parc Natural de Montserrat. Recorre la seva singular silueta amb el cremallera. Viatja a bord dels funiculars i descobreix espais emblemàtics. Visita la basílica i el seu entorn. Gaudeix de l'espai audiovisual, el museu i de molt més del que imagines en un indret amb 1000 anys d'història. Informació i bitllets a turistren.cat. Cremallera i funiculars de Montserrat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges. Uei!
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre dino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, preparades.
Vinga, que en un minut ens situem a 11:15. Ara sí, comencem la segona part del matí a Ràdio Cel. Què tal? Cal salutacions altrament. Continuem, com dèiem, al matí a Ràdio Estel. Ja us hem posat al dia amb tota l'actualitat informativa i ara fem un petit canvi de terç. Per tractar de rematar el matí amb un grapat de continguts de gamma extra, ens traiem de sobre, potser una mica, si m'ho permeteu, aquesta disfressa d'aquesta informació més rigorosa, i agafem una mica cintura per tot el que vindrà i tots els revolts que ens han preparat en aquesta segona part del matí a Ràdio Estel. Però abans deixem-me presentar-vos els efectius del matí. Un batalló sempre, sempre en guàrdia. El format per Joan Tria, Rafa Sanauja i Olma Giró als guions i a la producció. Ep, m'encanta perquè...
Ep, que vull parlar.
Ara.
Hola, bon dia.
Jo
una primera. Mercè Raga, s'ha comentat a fora que t'has cautat bé això de la informació, encara que sigui una disfressa. Ho fas tot bé, com tu fas?
No, home, no.
No és la pilota, jo ho he dit, ho he comentat. Amb en Joan, tu no hi eres. Joan, sí o no? Sí o no?
Ho hem dit,
tu no hi eres.
Em fa gràcia, ens traiem la disfressa de Pau Massip.
Sí, i ara ens posem Mercè Raga, al natural.
Quan acaba la Raga, comença la Raga.
Ara. Home, Trias, què t'has de dir amb el Joan Trias? Quantes tertúlies i quants informatius?
Exacte. És veritat.
És igual.
Jo vull, perdona, vull felicitar a Joan Trias, que és l'únic que va encertar el resultat de dissabte.
Gràcies.
0-4, ah, sí? 0-4. Tots serem molt optimistes, però ell va clavar.
I tu què vas dir?
Jo vaig dir 2-5, que també podia haver estat.
Podia haver estat, senyor.
T'hagués convidat a dinar.
Fora joc que no hagués estat.
Exacte, i ja tenia un golet més de Lewandowski, ja ho tindríem, però bueno, no, va ser encertat.
Tu què vas dir, Giró?
Jo res, no sabia ni que jugaven. És broma, sí que sabia que jugaven perquè tothom és molt pesat, però no vaig voler postar.
Mira, qui sempre té un juego bonito és ella, a la sotsdirecció Marta Jarque.
Libera con la papaya.
No la deixen, ja ni jo.
Hola, guapa. Bon dia, com estàs? Crec que ahir que es van fer entrega aquestes pilotes d'or, tu, Mercè, et mereixeries el micròfon d'or. Només hi ha hagut una relliscadeta a primera hora, que has dit que érem dimecres en lloc de dimarts.
Ja està, això ja ven d'aquí a treure els draps bruts.
Això li passa al millor, eh? Home, no passa res. Tret d'això,
Ondes hi ha o no?
Truca-hi, per si... Truca per aquests 30 anys.
Bueno, has de trucar perquè si no, no et dona el premi.
A posteriori. Però escolta, portes 3 hores de programa i ai,
per dir-ho cap amb el dimarts.
Jo t'ho dic, Mercè, perquè et vull afinar i que hi vagis, però com un tro.
T'ha faltat per mi, eh?
Digues. No, espera't, és que prenc nota, perquè demà també estarem al matí a Ràdio Estel des de les 8.
Atenta, atenta.
A veure, digues.
T'ha faltat aquesta paraula en un moment clau, que és... Notícies. Això ho has d'assajar una mica.
Ah, no, perdó. I la breu pausa per la publicitat, l'has fet o no?
Apunta tu.
Com és, però... Notícies. A quin moment s'ha de fer això? O sigui, quan el bloc informatiu...
Abans de les notícies.
Però els titulars no, eh?
Just abans.
Els titulars no, eh?
Els titulars no.
No,
és el bloc... És baixa la Giró i...
Notícies. Perquè hi ha molta gent que s'està dutxant, perquè hi ha molta gent que escolta la ràdio a primera hora del matí i diu, quan en Pau Massip diu notícies, jo ja vaig estar secant el cabell.
Clar,
no ho dius, la gent es descompensa.
Però ha de ser amb aquest to, eh?
Notícies. Si vols baixo jo, ho faig.
No cal. Escolta, notícies. I a l'altre, quin...
La breu pausa per la publicitat.
Breu.
Perquè si no els avises que és breu, la gent desconnecta. Apunta tu.
Ja has respirat massa ràpid.
He anat ràpid.
Respirat poc.
Sí? Bueno, escolta, això... Cada
ho has fet bé, estàs aprovada, Mercè.
Sí, et doneu l'aprovat?
És més respirada.
Sí.
Sempre.
Ai, noi, sí, jo també, que us he trobat a faltar, tot i que haig de dir que Julià Julvé també, noia.
Brava.
És que això, i Sílvia Muñoz, home, que són... Ells sí que es mereixen la pilota d'or. Bueno, també,
òbviament. Sí, clar, a mi si vols no em citis, eh?
Oi.
Ja m'hem fet la gent, és que té la pell molt fina.
Escolteu, i Sandra Gómez, ja que hi som...
Ara!
Ha fet l'entrevista.
Visca. L'entrevista està tot.
Un traspàs. Jo ara que m'he posat la disfressa de Pau Massip, sé el que és treballar 24-7, perquè, clar, ahir a la tarda ja vam començar la jornada laboral. Sí. Vull dir, això no sé si ho sabeu, però tela. Però que ens ho posa tot Sandra Gómez a lloc. Dit això, prou de parlar de nosaltres.
Prou
de parlar de nosaltres. Com tenim avui els catalans?
Doncs mira, inflats com si fossin globus sonda, Mercè està sent una setmana hipoglucèmica pels interessos del Barça i també de Catalunya. I és que el Real Madrid va fer ghosting, ahir ja ho hem anat dient tot el matí, a la gala de France Football, una gala tenyida de blaugrana. Les bones notícies, però, no acaben aquí. Abans, deixa'm dir d'aquesta gala, que és estrany, perquè es fa en anglès i ningú domina l'anglès, la llengua...
Lamine, segur que no.
Segur que no, perquè no s'entrava de res. Va dir, és que no hi ha nada, el xivato no li funcionava.
Sort de Gullit, que es va apropar com un germà gran.
Sí, senyor.
Li va donar suport. Molt, això està molt bé. I ella es mereixeria també una pilota de diamants perquè va tenir aquest gest amb el jugador joveníssim, que pobre noi, encara no té edat, no deu tenir ni el first.
No, no.
Deixa'm dir també si podeu recuperar com presentaven a les jugadores del Barça, perquè n'hi havia moltes denominades, també, i com ho deien amb accent francès, parlant anglès i uns noms una mica enrevessats catalans, de veritat és que va ser deliciós. Bé, les bones notícies però no acaben aquí, perquè sembla que la Copa Amèrica ara sí no tornarà a Barcelona. Bruce Springsteen confirma el seu documental L'idili que viu des de fa anys en Barcelona i, finalment, tot apunta a que podrem gaudir, finalment, de la castanyada amb rebequeta. Això, els catalans, això a nosaltres ens ve molt de gust, perquè menges els boniatos, els panellets i les castanyes, doncs, venen com més de gust. Obre la gana, partim.
Si mengem panellets, si mengem dolç, és perquè tenim fred,
claro,
no?
Ve de gust, s'escau, per tant.
Gau de la fred.
Només us recomano que gaudim d'aquests dies dolços.
Els que són també sucre amb vena són els nostres homes a la peixera. La producció, avui, el molt honorable David García des de Sant Boi.
No en tinc ni idea.
I el servei tècnic, la pilota d'or del FADER, el gran José Matosas.
El Pepe que posa la part musical.
Com he dit, això?
El Pepe que posa la part musical.
Vinga, va, que us servim aquesta segona part del matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Ràdio Estel, 30 anys al teu costat.
Són molts anys i molt content.
Sí, jo estic contenta.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tranquil·la i contenta. Vinga, què passarà a partir d'ara al matí a Ràdio Estel, Marta?
Contenta. Mira, arrencarem connectant amb l'escala.
Contenta, me tienes contenta.
Que jo crec que també estan molt contents, perquè ahir alerta, sembla que s'hi va avistar la que suposadament seria una amiga de la tonyina Trini, el peix que visita aquest port de l'Alt Empordà des de l'any 2015. Ai. Intentarem treure'n l'entrellat amb la gent del port, connectarem amb un dels restaurants. No hem pogut parlar amb els pescadors, vull dir, hem parlat, però ara dormen.
Clar,
per tant, hem de parlar amb la gent de restauració.
Tot això abans de posar el termòmetre. A quina bodega, Marta?
La Papeta. Connectarem amb Buffalo George, el propietari de la bodega Papeta i mega culer, per saber, com dèiem, com porta aquesta acumulació de bones notícies dels últims dies. Això serà a pocs minuts per les 11.
I a partir de les 11 fixarem la mirada al cel. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. No tindrem a Rihanna, però tindrem Joan Anton Català, que és molt millor, jo ho prefereixo. Astrofísic, físic quàntic i divulgador científic, un tio molt intel·ligent, ens parlarà de quina manera, Mercè, cau la pluja als planetes del sistema solar. Una cosa increïble.
Home, i a les 12, en punt alerta, perquè a les 12 en punt alerta, perquè rebrem a la periodista més inquietant de Catalunya.
I no perquè ella sigui per ser inquietant, sinó per les coses que explica. L'Anna Ponsí ens vindrà a presentar el seu darrer llibre, L'amor que sempre queda.
Si me'n vaig abans que ho facis tu, no feu gaire dol i prepareu-vos un sopar espectacular.
Un recull de testimonis on l'Anna explica com porten el pas del temps les famílies que han perdut, de forma sobtada, una persona estimada. Li preguntarem a ella, que ha recollit tants testimonis, si allò de que el temps tot ho cura, ho cura realment tot.
Doncs això serà a partir de les 12 i alerta perquè afineu la veu, perquè a tots, perquè a dos d'una rebrem a la veu més dolça, de Catalunya.
Ningún presidente ni ninguna presidenta de comunidad autónoma representa más a España que los demás.
No és Salvador Illa, no us espanteu, és la de Bet Verdagí. Avui a Bet aquí ens parlarà de fonies, que ara sentíem el president Illa, i arribarà molt ben acompanyada de la Helen Rawson, coach vocal i amiga del programa.
El dia, Marta, que també tindrem a la Girocleta pululant per Barcelona.
Sí, un dia més, la Giro no sap estar quieta. Avui visitarà l'escola Jaume I per veure com es preparen per la castanyada els alumnes d'aquesta escola, amb l'esperança que el Halloween no hagi passat la mà per la cara a aquesta tradició tan nostrada.
Esperem.
Bueno, i amb qui rematarem el programa avui?
Marrameu, torra, castanyes a la voreta.
amb el nostre marrameu particular, un mestre dels fogons, en Pau Gascó, que ahir, per cert, va fer acte de presència al programa especial pels 30 anys de Ràdio Estel, i això és, té molt mèrit, ens va fer molta il·lusió. Amb ell avui ens avancem a la castanyada i, atenció, perquè farem panellets.
Vinga, doncs, fins aquí el sumari del dia. Ens hi posem, si ens voleu acompanyar, fins a les 2 del migdia.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I alerta, perquè aquesta hora també passa l'actualitat per l'Escala, concretament pel port de l'Escala, i és que aquest any, abans d'hora, sembla, Marta, que ja comença a haver moviment. Ai, a les aigües de l'Alt Empordà. Com sabeu, la tonyina Trini... Què ha estat això? No ho he sentit?
De fons, oi?
Oh, això...
Bueno, Ximo.
Ximo.
Ja s'ha quedat tan tancat.
És dit però... tonyina Trini i...
Trini, què té a veure?
Home, bueno, s'ha quedat tan tanqui, tun, tun.
En tot cas, s'ha convertit en una de les atraccions d'aquest poble mariner des de l'any 2015. Fes la seva primera visita al port seguint les embarcacions que tornaven de la pesca nocturna. Una visita que s'ha repetit cada any als vols de 6 de novembre i que aquesta temporada sembla que s'ha avançat amb la visita del que se sospita. Alerta! Que seria una amiga de la popular tonyina. Clar, per conèixer l'última hora des del lloc dels fets, saludem aquesta hora en Josep Maria Bou, que és propietari del restaurant Bol Roig, al port de l'Escala. Josep Maria, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, Josep Maria, tu... Sí, puja, José, puja. Tu diries que aquesta setmana el Barça ha atonyinat el Real Madrid, Josep Maria?
Jo diria que sí, no?
Veus? Bé,
ara.
Visca, visca, és dels nostres.
És un expert, eh?
Si diu home, expert. I tant.
Visca la tonyina. Avui, com dèiem, l'actualitat passa per l'Escala. Llegim al setmanari Empordà que ahir una amiga de la Trini va visitar el port. Tu la vas veure amb els teus propis ulls?
Jo no la vaig veure.
Ah?
Però, bueno, sí que quan arriba aquesta època pues sempre venen molts visitants a mirar a veure si la veuen, perquè saben...
Claro.
Sempre hi ha molts visitants també que estan per l'Escala i que s'apropen al port per a veure si poden fer alguna cosa. Oh, i sempre hi ha aquell dia que apareix, que no apareix, que hi ha aquesta petita discussió.
Els nervis.
I, bueno, la veritat és que és molt divertit.
Clar, és molt divertit, però, Josep Maria, hi ha algun... No sé, perquè tu deies, bueno, hi ha alguns dies que apareix, hi ha altres dies que no apareix. Hi ha alguna senyal, Josep Maria, que puguin tenir, no?, els veïns de la zona per dir, ah, avui apareixerà.
Bona pregunta.
Això ho teniu, Josep Maria, o no?
No, en principi no hem descobert una senyal.
Ara, això.
Que quan ve cap al port, va a la zona de les barques dels pescadors, i que allà, de seguida, pues, entre les 8 del matí i les 11 o les 12, de seguida corre la veu. I, bueno, i avui en dia, que amb les xarxes socials i tot va molt ràpid, doncs de seguida veus que passa gent per davant del restaurant i dius, mira, segurament ja hi ha corre de que pot ser que hi hagi la Trini.
La Trini.
I, escolta, i quina mina respira l'Escala el dia després d'aquest avistament?
Bueno, jo diria que és més a nivell de mitjans de comunicació i a nivell de visitants, perquè si tu estàs per l'Escala...
Que no pas els propis veïns.
D'anar-la a veure, doncs és un aconteixement superxulo de veure, ja que no passa sempre, no? I llavors, i per tant, en aquest sentit, en aquesta època, doncs sempre molts visitants estan pensant a veure si la podran veure. A nivell del poble, doncs, bueno, ens agrada molt que hi hagi tot aquest moviment i, bueno, és molt divertit. I sempre, pues, quan ens diuen sí, s'ha vist i així, pues sempre tothom del poble en algun moment la va veure.
No? Clar, va cap allà,
això,
no? Clar.
Això sempre passa. Aquí tenim la Sagrada Família i no li fem
és una nostre. Zona de peregrinatge a nivell de tonyines.
Hi ha algun punt concret del port, Josep Maria? Perquè, per ser concret, saps de dir que s'ha vist més la Trini o no?
Sí, normalment sempre va a la zona de les barques de pescador. Quan es va ferir i així... doncs la van portar a aquella zona i allà la van cuidar i així, no? També és una zona que és més oberta i que, per tant, normalment, com va en aquesta zona, comença a donar voltes, com si fos un aquàrium, i, per tant, té més espai per poder moure's.
Clar, per poder fer la seva.
És que són grans, aquests.
El port esportiu, són zones més petites i que, per tant, és més difícil que es mogui una tonyina d'aquestes dimensions.
És immens.
Necessita aire, aigua, en aquestes
tonyines. Josep Maria, jo et voldria preguntar, com sabeu que la Trini... és la Trini.
Ah, això, bona. Home, és que això és bàsic.
Sí. Tenia, quan la van agafar la primera vegada, doncs tenia una ferida a la zona de l'aleta del llom.
Mm,
no? Llavors allà li van curar. Llavors té una marca que li ha quedat de la ferida i normalment, com que està a la zona de l'aleta del llom, doncs encara que no es vegi tot el peix enter, si es veu l'aleta ja es pot més o menys poder veure si és latrini o no.
Redueixes si és latrini.
Tenia aquesta marca.
Josep Maria, vosaltres, ja sé que és complicat, perquè tu deies, mai se sap quan apareixerà la trini, però l'autèntica trini, quan creieu perquè que tornarà a fer cap al port? Perquè acostumava, si no ens equivoquem, a venir sempre pels vols de novembre.
Sí, normalment de novembre a Nadal és quan se sol moure per aquí, que suposo que és l'època que en el seu moment la van recollir per cuidar i que va estar uns mesos per aquí, i per tant, en aquest sentit, els animals que sempre tenen aquesta memòria, pues, deu utilitzar aquesta època per poder venir cap aquí com està agraïda, no, diguem. Però sí que és veritat que de novembre a desembre pot aparèixer en qualsevol moment. A vegades també ha aparegut a principis de gener, alguna vegada ha vingut un parell o tres de cops a diferents dies, i bueno, és així, és una expectativa de poder-la veure i una sorpresa també quan apareix.
Mm. Josep Maria, deixa'm preguntar-te una salutació a l'escala, una abraçada. Si vosaltres, al restaurant Bol Roig, que em consta que feu bona cuina mediterrània, serviu tonyina?
Ai.
Servim tonyina, sí.
La Trini aquest
les
any.
Les cosines de la Trini.
No us en vingui una ferida, eh?
Escolta, com sabeu que no serviu la Trini? A veure, és que aquí tindríem un problema.
La cicatriu.
La cicatriu.
Depèn que sigui del més lluny possible de l'escala.
Clar. S'ha d'anar en compte, t'ho imagina't.
Escolta, Josep Maria, i ara que ja estem al restaurant Bol Roig, explica'ns quina és l'especialitat de la casa. Què és el que surt més, Josep Maria?
Doncs, bueno, els arrossos, l'arròs negre, la paella marinera, la fideuà, i després, a nivell de peix, pues, el que és el...
La tonyina.
El turbot, l'aurada...
El turbot és molt bo, eh?
M'agrada molt, el turbot.
I tant.
Galls de Sant Pere en serviu o no? Són bons.
Galls de Sant Pere.
Sota demanda en servim.
És bo. Palades exquisits, Marta.
Josep Maria, quin és el teu plat preferit?
El meu plat preferit són les anxoves.
Ah, claro, de l'escala. Vas a parar.
No hi ha anxova, Trini.
No, encara no.
Val.
Les anxoves.
Val, les anxoves.
Nosaltres les salem nosaltres i, bueno...
Són casolanes.
De manera així més...
Bo. Bo, senyal de qualitat. Mira, Josep Maria, hem d'anar tallant aquesta connexió, que és la penúltima hora dins del port de l'escala, però sí que us volem demanar si ens avisareu quan us vingui a visitar la trini autèntica.
Sí, que truca.
Sí.
Ens faria gràcia.
I tant que sí.
Perfecte.
Qualsevol cosa que jo me n'enteri, us ho passo, o bé a través d'Instagram, del programa, o de la ràdio, o us truco tot en un moment.
Vinga, perfecte. Va, fem-ho així. Escolta, Josep Maria, els nostres corresponsals els demanem sempre aquesta previsió del temps i del trànsit a aquesta hora. T'ho demanem des de l'escala. Com ho tenim?
Doncs tenim el cel ennuvolat, amb una temperatura d'uns 20 graus, poc trànsit per les carreteres secundàries de l'Alt Empordà, i una mica més de trànsit de l'autopista, que quan he vingut, doncs hi havia més moviment cap a Figueres.
Molt professional.
Figueres, la millor terra. Bé.
Aquesta hora trini a la vista o no, Josep Maria?
Bona.
De moment no, ara buscarem a veure si veiem algun pescador que l'hagi vist i així poder saber certament la notícia.
Vinga, doncs estarem a la guai. Josep Maria Bou, propietari del restaurant Bol Roig, al Port de l'Escala. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Vinga, va. Déu-n'hi-do, eh? Professional, Josep Maria.
Es diu bou i no me serveix peix. És curiós.
És veritat. Hi ha bous de mar. Bous de mar.
M'havia fixat amb això. Gràcies. Okay. 3 minuts que passen de 3:15. Fem una petita, una breu pausa, com diríem
així. No, tu no ho has de dir. Has de dir a la...
No, bueno, però mira, sóc així. I a la tornada, Rafa, me tiene contenta, eh?
Ja ho crec.
I tranquil·la.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula.
Presses, soroll, pantalles, compres... Tots volem trobar la felicitat a la nostra vida, però de vegades la busquem al lloc equivocat. I si el que busques és el teu interior? Déu té un pla per tu. Prepara't per la recerca més important de la teva vida a buscaentuinterior.es. 10 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Jornada de germanor. Per tants.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sí, sí, estoy contenta.
Sí, estoy contenta.
Bueno,
contenta. Tu també estàs content, eh?
Jo també. I tot el barcelonisme, ja sé que estem donant...
Ai, sí.
Ara. Ja sé que estem donant molt la turra, però és que és el tema. Oh. És el tema i hem de sucapar i el que faci...
Un mes
no creieu,
això.
Perdona, no creieu que això ha d'acabar en sec? És a dir, que no. És només un cop de sort?
No, no,
a mi
no.
Em fa patir, Marta, això, penso. No. Això de demà, i és que és impossible tan bona sort.
Marta, estic una mica amb tu. Tinc un 20% de la meva personalitat.
Ja hi som.
I perquè no hi és el Francisco, que si no...
Oi que sí? Una mica, no serà tan perfecte.
És un cop de sort.
Però de moment no ho pensem més. La felicitat corre per les venes de Sant Culer, pels molts motius, tot i que seguim sense tenir un euro a la caixa del club, i l'estadi encara està derruït. Però el que ha fet Hansi Flick i la seva colla de Dream Team, com ha batejat Joanjo Pallàs, ens té levitant. Dissabte, tova al Real Madrid. Olma Giró! Atenta, tova al Real Madrid.
Sí, 4-0.
A casa seva, al Benvís de la Castellana, amb aquest 0-4 espectacular, molt bé. Per si això fos, no fos prou, ahir varen viure un esperpent per part del Club Banc, quan es varen assabentar que Vini Júnior no guanyaria la pilota d'or. Encantada, espantada, renec i decepció, que va tornar a fer molt feliç els culers. Dos documents, abans de saludar un dels nostres fars del barcelonisme, tot plegat. Primer. Juanma Castaño. Ah. Del partidazo de Cope. Donant castanyes, una autèntica castanyera, al Madrid.
Toma.
¿Qué más le da al Madrid tener un balón de oro más o un balón de oro menos?
Claro.
¿Realmente es tan importante como para protagonizar la espantada que se ha protagonizado
hoy? No.
¿Es normal que el Madrid esté reñido con la Liga, con la UEFA, con la Federación por los árbitros, ahora con France Football, con el balón de oro? ¿Van todos en contra? ¿Todos van en contra del Real Madrid?
Sí.
Insòlit.
Insisteix, eh? No, és que és una editorial de 5 minuts.
Insòlit o no que la premsa madrilenya estigui en contra del Real Madrid? Això no ho havíem vist mai.
No tots.
Ah, amiga.
Castaño sí, però no són tots. A més, a la gala de la pilota d'or es va convertir en un spot del Barça, del seu futbol femení, d'Aitana, i... de la Minya Mar.
I visca el Barça, i la capital, 04.
I la capital,
ara.
Que es van confondre els que estaven escoltant i pensaven que estava parlant del 04 de dissabte.
No.
Ell va fer el gest,
el
no?, del 304.
Sí, però allà a l'escenari no es va recordar.
Perdó, que és l'únic que entenc jo. A mi em va encantar el germà de la Minya Mal. Anava guapíssim, vestit, mudat. Ah, sí, se l'han van portar a la gala, el vau veure.
Sí, sí, tant.
Hi ha mudat, ben mono, jugant.
Hi ha una imatge que s'hi sembla curiosament a Vinícius.
Va, no ho diguis.
L'han modificat.
Pobrets.
Bueno, és per això que un cop més volem copsar l'opinió d'un dels nostres fars barcelonistes. Ara. Des de la bodega Pepeta, referent culer, ja ens escolta Buffalo George. Buffalo, bon dia.
Buffalo.
Hola, bon dia.
Hola. Bravo.
Buffalo.
Ai, millor dit.
Buffalo, anem a pams. Dissabte, 04 al Bernabéu. Ens sorprèn que el teu cor hagi resistit tantíssima emoció.
Bueno, el resultat sorprèn a tothom, però després de lo que vam veure al camp, ja ho ha vist tothom, això.
Clar.
Això no és cap sorpresa. Però no és sort, no és sort. Ja ho he dit això a TV3. Això Clar. Acaba de començar.
Oi, no és exclusiva, Buffalo, però això a TV3. Nosaltres som primer, Buffalo, que sabem que ens estimes,
Sí, no, però jo sóc fidel a vosaltres.
Ah, així m'agrada.
Tantíssima...
Que em vingui TV3 en 5 dies, 2 cops,
home,
això vol dir alguna
cosa. Sí, vol dir que ens escolten.
És un referent.
Vol dir,
ah, vale.
Vol dir que t'hem fet estrella.
Coses, perquè m'ho diuen, els moderadors.
Què et diuen, Búfalo?
No, que els de la ràdio em diuen.
Veus?
Som nosaltres.
Ah, claro. Ets molt un bé. Dels nostres, Búfalo.
Per tant, no, per tu no va ser cap sorpresa el 04, eh? Tu ja t'ho esperaves.
No, el 04 va ser una sorpresa, però abans del partit, quan va acabar el partit.
Després ja no.
O sigui, abans del partit, clar. Quan no jugaven, el 04 era una sorpresa.
És evident.
No s'ho veia venir.
Clar.
No, jo no vull fer tanta sang. El 04 ja ha passat. Ara ja miro per la parafernària d'ahir.
Ah, tu ja vols tapar directament ja està, Vinícius i el no pilotador. Escolta, vas obrir la bodega Pepeta quan et vas assabentar?
A les 3 de la tarda em vaig assabentar, que estava menjant. Dic, escolta'm, oh...
Podíeu haver obert.
Una pujada d'alegria brutal.
Clar.
És que és el Madrid contra el món, no el món contra el Madrid.
Oh, que bona.
Ara ho deia el Castanyó.
Quixote.
Sí.
Clar, és que, escolta'm... Que us ho mires fredament, escolta'm, els periodistes no enganyen. Claro. És que no, el problema és que estaven enganyats ells. Qui va enganyar Vinícius, que s'ho emportaria?
Exacte.
El van enganyar, pobret.
Pobret.
No, el van dient el que vol escoltar. No és... El malcrien.
I després conseqüències.
Clar. Un altre tema és perquè es donava per fet abans d'hora que Vinícius guanyaria aquesta pilota d'or, perquè ho tenia tothom claríssim.
No se sabia.
Això passa amb els rumors. Després,
I Carvajal també, no? Estava a les travesses o no?
Carvajal,
si no m'equivoco.
També, sí.
Clar, també podia haver guanyat Carvajal. Ah. Búfalo.
Sí. No, però Carvajal és un tio que només fot patades. És bon tio, però aquest tio no pot guanyar. No podem.
Si es valoren les patades al futbol, doncs pot ser pilotador. Escolta, Búfalo. Búfalo, ara posem en un...
No, el Rodi és un senyor.
Rodi, tot.
Ui, ara sí,
Rodi és un senyor. Quin discurs, eh?
I sense tatuatges.
Sí, exacte, i amb valors.
Amb valors, fantàstic. Escolta, però quina va ser més alegria per tu? El dissabte a les 11 de la nit o ahir a les 3 quan estaves dinant i t'assabentes que no li donen la pilota d'or? Què et va alegrar més?
El dissabte. Ai. Això em marca. Un barcelonista, això l'ha de marcar, això.
Però escolta...
Tota la vida.
I lo dels 12 fores de joc, això no et va...
És que... Perdó, que tinc...
A on vas, Búfalo?
On està?
Què fas?
Funciona, la neteja de Barcelona funciona, perquè acaba de passar un camió.
Visca
tu! Neteja.
Funciona la neteja. Sí.
Que estàs fent neteja ara de la Pepeta.
Titular.
Em dius, com està el trànsit? Em diu, com està el trànsit? Mira, la neteja està funcionant.
Mira tot això que tens.
Ai, Déu-n'hi-do. Escolta, i l'ambient a la bodega...
Ara.
Has de renovar mobiliari o com...
Va quedar destrossat.
Indescriptible. Tinc vídeos... L'Oriol estava aquí?
Sí, l'Oriol.
El Francisco.
El provador.
L'Oriol estava aquí? Ell ho pot acreditar com a persona? Diu, és una de les millors nits de la meva vida.
Sí que ho va dir, sí, ens ho va dir nosaltres, eh?
Ho va dir
com a persona.
Emocionat.
Escolta, George, perdona, és que ara serà meravellós, jo m'estic recreant molt, perquè anirà Vinícius als Camps d'Espanya i cridaran Vinícius Balón d'Oro, Vinícius Balón d'Oro.
Claro.
És que serà cada partit, George?
Sí, serà un peregrinatge, això, ara. Està marcat aquest tio ha d'abandonar el futbol, l'ha d'abandonar.
Doncs ell ha dit que ara...
Ha d'abandonar el futbol.
Ha de marxar a Brasil, aquest tio. Ha de fugir d'aquí.
Què dius ara?
Que se'l menjaran ara.
Com si fos el Dioni.
Té raó.
Clar.
A algun camp sí que li havien cridat ja Balón de Platino, eh?
Balón de playa, diuen.
No. Ara, i amenaça que ho farà 10 vegades millor per demostrar que l'autèntica pilota d'or és ell.
Tot i que el tuit no s'entén massa, però hem intentat...
Bueno, sí, escolta,
i l'Espanyol... És aquest cap de setmana, no?
L'Espanyol.
El derbi?
Sí. Ai. Diumenge.
Com perdem?
No.
Bueno, és un 4-0.
4-0 també, Continuem amb la línia.
Nois, a mi em fa respecte sempre a l'Espanyol, us haig de dir.
Quan fotin 4 gols pararan, diran, ei, no podeu marcar més ja, s'ha de continuar la línia.
Esportivitat.
Tu saps, Búfalo, que l'Espanyol és aquell equip que juga bé contra el Barça.
És això.
No, però...
Les circumstàncies, lamentablement, ara per l'Espanyol no són aquestes.
No, aquest any no.
I faràs alguna cosa especial a la Pepeta o no, pel derbi?
No. No,
ha quedat molt clar, no. No.
Ho ha dit com a persona?
No.
Escolta, Búfalo, quan guanyarà la pilota d'or la Minya Mal?
Ara, això m'interessa a mi.
Això per quan?
Bueno, aviam, és que no sobresurt ningú, només sobresurt ell.
Clar.
Bé.
L'ha d'aconseguir abans dels 21, així serà el jugador més jove en aconseguir-la, veus com sé coses?
Fixa't.
Ho he escoltat avui a la ràdio.
Però el Pau Cobercí, vosaltres ho sabeu tot, o sigui, l'acompanyava, diguéssim, per...
Estava nominat també al mateix premi.
Sí, de, del jugador més jove, no?
De jugador, de jugador jove, bo. En aquest cas. Escolta, Búfalo, re, que... Bueno, i Aitana, el futbol femení, també, a tope, això.
Aitana a la mateixa línia, però... Cuidao, jo potser li hagués donat a la Graham,
A la Graham,
Sí, perquè jo he anat al... Jo amb aquestes les vaig a veure al camp.
Jo també,
Com el Hansi Flick.
I ven coses al camp que no es veuen a la tele.
Home, i tant.
El que passa que ella no hagués fet el discurs en català, com sí que va fer Aitana Bonmatí, que als catalans això ens va fer molta il·lusió.
Feren triidioma.
Bueno, però majoritàriament...
En català.
En català.
No és una cantant, la Graham?
L'Aitana és una cantant, també.
Sí. Bueno, Búfalo, tens lloc? Podem reservar pel cap de setmana per l'Espanyol o no?
Sí, m'ho dieu en temps, sí.
Ara, veus? No farà res especial.
Teniu preferència?
Que repartireu castanyes, aprofitant que és pont?
No. El que repartiré és dinar de l'Espanyol.
I Carvajal.
Altra cosa que castanyes.
Bueno. Ai, sí.
Búfalo George, far del barcelonisme. Moltes gràcies per entrar un cop més aquí al matí a Ràdio Estel.
Estem en contacte.
Immens.
I tant.
Bueno, jo us ho deixo damunt la taula, eh? Si anar a veure l'Espanyol...
A mi no em va bé. A mi tampoc.
Com a persones.
Jo...
Ja aniré
vaig a preguntar-li a la Júlia Julve. Va, Júlia, posa'ns el dia amb els titulars més destacats a aquesta hora i tornem a Jonathan Català. Fins ara.
Contenta.